Bon dia. Que l'Alta Garrotxa entri a la Carta Europea de Turisme Sostenible ha de servir per donar un valor afegit més a aquesta zona i per ajudar a la gent que hi treballa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El valor que té el territori és immens i realment no poder-lo posar amb la Carta Europea de Turisme Sostenible jo crec que ens dona un plus, i també les empreses, perquè això no és una cosa pública només, sinó que hi ha les empreses certificades a la Carta Europea que també tenen un valor afegit, no? Perquè això vol dir no sostenibilitat, vol dir cuidar del territori, vol dir treballar pel territori i treballar el territori. Per tant, jo crec que això és un punt més, no? A favor de l'Alta Garrotxa.
És en aquest cas el president Xavier Guitart qui aquests dies ha estat també amb l'auditor de la Federació Europarc, que està avaluant el turisme sostenible de la comarca. De seguida repassem aquest i d'altres temes abans, però avui és divendres 15 de maig del 2026. Tanquem una nova setmana i ho fem, com sempre, amb molta més informació, amb molts més titulars que ara mateix repassem.
El dia en 4 minuts.
L'oficina de turisme de Sant Joan les Fonts esdevé un punt d'informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa. S'ha signat un conveni amb la Generalitat i els seus professionals que faran formacions per tal d'oferir més informació divulgativa i informativa d'un espai que connecta el Parc Natural de la Zona Volcànica amb l'Alta Garrotxa. Ara, que la Carta Europea de Turisme Sostenible també inclou l'Alta Garrotxa a la certificació. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Que aquest espai fos un espai també de referència dins del Parc Natural, però no només dins del parc, sinó també dins de l'espai protegit Alta Garrotxa, perquè Sant Joan les Fonts té aquesta casuística que té una gran part del municipi que és parc natural, gairebé tres quartes parts, però una part petita també és espai d'interès natural, protegit, Alta Garrotxa. A més, estem en un espai transfronterer, perquè formem part del País d'Art i Història, transfronterer, per tant, la vinculació amb Catalunya Nord, Catalunya Sur, també es dona aquí a Sant Joan les Fonts. Tot plegat, i sobretot el patrimoni geològic tan important com tenim al nostre municipi, ens esperonava a nosaltres a dir... Volem que sigui alguna cosa més que oficina de turisme.
I els conflictes bèl·lics, l'auge de l'extrema dreta, l'habitatge i l'economia són alguns dels temes principals que preocupen més a la població europea. Ho explica el director d'Eurolocal i impulsor d'Europa en blau, Joaquim Millán, que afirma que Europa ha d'estar unida i mantenir una coherència interna per tal que tots els països vagin en la mateixa direcció.
Són dades, d'alguna manera, contrastades. A partir d'aquí, com es gestionen aquestes dades, com es gestionen aquests conflictes, com es gestiona ara mateix el conflicte que tenim al Golf, doncs, esclar, ens pot marcar una tendència que pot ser que acabés amb una tercera guerra mundial, que segurament no tindrà res a veure amb el model de guerra que vam viure a la primera i segona guerra mundial. Seran guerres diferents que, de fet, en algun moment donat, ja estem assistint a certs conflictes que potser no són exclusivament de caire militar, com per exemple en un moment donat tot el que és la guerra d'arancels del senyor Trump, la guerra comercial que hem assistit els últims 20 anys.
I la Garrotxa en Palestina organitza una jornada on els documentals, les xerrades i la música seran protagonistes. Se celebra aquest cap de setmana i comptarà, entre d'altres, amb la xerrada de l'activista i refugiat palestí Kayed Hamad. Tots els actes es faran a l'Espai Cràter, excepte el concert de diumenge a la tarda que es farà a la Sala Turín. El membre de la Garrotxa en Palestina, Toni López, ha explicat al programa La Finestra d'Olot Televisió.
Aquest senyor és un intèrpret, és productor també, i és, actualment és un refugiat, està exiliat a Espanya, degut a tota la precarietat que ha patit. Es explicaré les seves vivències, que són molt dramàtiques, de primera mà, i després a continuació hi haurà un debat, un fòrum en el qual podrem preguntar.
Hi ha alumnes de jardineria de l'Institut Garrotxa i de decoració de l'Escola d'Art d'Olot exposen al Girona Temps de Flors. Un any més, la Garrotxa compta amb representació a una de les cites obligades de Girona per aquestes dates. Desenes d'estudiants garrotxins han participat en dos treballs que es poden veure a les escales de la Pera i sobre Sant Pere de Galligants, respectivament. Hem anat a parlar amb alguns dels alumnes que han fet possibles les instal·lacions. Un d'ells és l'Eudald Casas, alumne del cicle de jardineria de l'Institut Garrotxa.
Primer vam fer com un disseny amb intel·ligència artificial i també, per qui volgués, amb un full de com seria el plànol de les escales amb el drac dibuixat. I un cop ja vam tenir tot el drac i tot planejat, vam posar totes les plantes també en el seu lloc.
Avui en esports també és notícia, el Joventut Sant Pere Martí i les Preses se la juguen aquest cap de setmana per mantenir-se tercera catalana. A quarta, el Santa Pau necessita la victòria per entrar a play-off i esperar que el Camós no sumi els 3 punts, sempre i quan el Santa Pau, òbviament, guanyi el seu partit. Ho repassarem. L'hoquei Olot visita la pista del Congrés per tancar la temporada. Ni els olotins ni els barcelonins tenen res en joc en aquesta darrera jornada de Lliga. L'hoquei Olot ja sap que acabarà novè i els del Camp del Ferro podrien acabar a la part mitja de la taula. Tomàs Mercè serà baixa per acumulació de targetes blaves en un duel que es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda i que es podrà seguir en directe, com sempre, per Ràdio Olot. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
La idea de gaudir d'un partit de hoquei sense pressió, de mirar de que hi hagi repartiment de minuts, de que tothom pugui participar i d'intentar fer un bon partit per, doncs, bueno, per marxar o per acabar aquesta temporada, doncs, amb aquests 3 punts que sempre agraden molt més que no pas perdre, però realment també sense pressió, cap dels dos equips ens hi juguem res, i per tant esperem que sigui un partit maco i que sigui obert i que es vegi hoquei.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I més enllà dels volcans... Doncs més enllà dels volcans, és notícia Esquerra Republicana que celebrarà de dilluns un Consell Nacional Extraordinari per avaluar el pacte de pressupostos. El govern i els republicans segellaran abans del pacte pel tren orbital, que han situat com un tema clau en la negociació dels comptes. Educació veu marge de negociació amb els sindicats que exigeixen una proposta de millores salarials. Per al departament, la reunió d'aquest dijous posa les bases per seguir negociant millores laborals dins la inversió que inclou el pacte amb Comissions Obreres i la UGT. El judici als Pujol, vist per a sentència amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al fill gran. Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució. Mor un treballador de 64 anys en caure d'una alçada de 7 metres a Sant Pere de Ribes. L'operari estava fent tasques de manteniment en una nau industrial. Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia, però la Xina fa un advertiment sobre Taiwan. El mandatari xinès avisa Trump que una mala gestió de Taiwan pot suposar un xoc o un conflicte, i el seu homòleg dels Estats Units augura un futur fantàstic junts. I per acabar, parlem de la dimissió del ministre de Sanitat britànic que posa Starmer encara més contra les cordes. Wes Streeting diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta electoral i es perfila com un dels rivals per disputar-li el liderat laborista.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la notícia és la neu. La neu que ja ha caigut entre ahir i avui, Núria, ha quedat ben blanc. De fet, tot el Pirineu, des de Lleida fins al Ripollès, acumulacions de 5 a 10 centímetres. A Núria aquesta matinada 3 centímetres, 1 grau sota 0 de mínima. A dalt de la Tosa, 5 sota 0 de mínima, ambient de ple hivern. I a Ulldeter, 4 sota 0, la cota 2.400. Dalt del Montseny, 0 graus. A Camprodon, 4 graus, 8 a Olot, 8 a Olost, i al voltant de 12-13 cap a la Costa Brava, on ahir va diluviar. Pluges importants, per exemple, 55 litres per metre quadrat a Darnius-Boadella, van caure 40 litres a Sant Pere Pescador, al voltant de 30, 27 a Roses, i aquí la Garrotxa entre 2 i 5 litres per metre quadrat. Bé, avui seguim amb aquest front d'aire fred que ens està passant, cel tapat, ja tenim alguns ruixadets aquesta matinada, 10 litres, per exemple, a l'Escala, també a Portbou, i al llarg del dia es poden acumular 20-30 litres novament, puntualment 40, al centre i sud de les comarques gironines. No tant al nord, Pirineu, Prepirineu, nord de la Garrotxa, nord de l'Alt Empordà, aquí potser 5, 10, 15 litres, però bé, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, la Selva, la part oriental d'Osona, al sud de la Garrotxa, podem enregistrar més de 20, 30 o 40 litres per metre quadrat, i avui nevarà més avall, fins a 1.400 metres al Pirineu, per tant, un ambient de ple hivern. Costarà passar de 13 a 15 graus de màxima de dia a la costa, i a l'interior costarà passar de 12. Tocarem fons pel que fa fred, és una invasió d'aire fred que durarà poc, aquesta nit matinada, demà al matí. Per tant, cap de setmana que ja notarem una recuperació de les temperatures de dia, 3-4 graus més altes aquest dissabte, amb més clarianes, a la tarda algun ruixat. Ja no tindrem un dia totalment tapat, ni molt menys, una mica tramuntana, moderada forta al nord del Cap de Creus, i a la tarda algun ruixadet a l'interior, Pirineu, Prepirineu, Osona i Garrotxa. I diumenge el mateix, dia de sol, alguna boira matinera, la temperatura freda de matinada, però de dia es recupera, ja arribarem als 20-24 graus de màxima, i això sí, a la tarda novament algun ruixadet. Ruixadets que s'aniran repetint també dilluns, dimarts, i a partir de dimecres i dijous, a partir del dia 20 de maig, notarem ja molta més calor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes i ho fem amb el tema de portada, i és que l'Alta Garrotxa, que entri a la Carta Europea de Turisme Sostenible, ha de servir per donar un valor afegit més a aquesta zona i per ajudar la gent que hi treballa. Ho assegura el president Xavier Guitart, qui aquests dies ha estat també amb l'auditor de la Federació Europarc, que està avaluant el turisme sostenible de la comarca, Gerard Puigdemont.
L'auditor de la Carta Europea de Turisme Sostenible de la Federació Europarc ha visitat aquesta setmana l'Alta Garrotxa en el marc de l'avaluació que està fent del turisme a nivell comarcal. Si la Garrotxa passa l'examen, renovarà la carta per 5 anys més, però aquesta vegada inclourà l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa. En parla Xavier Guitart, president del Consorci de l'Alta Garrotxa.
El valor que té el territori és immens, i realment no poder-lo posar amb la Carta Europea de Turisme Sostenible jo crec que ens dona un plus, i també les empreses, perquè això no és una cosa pública només, sinó que hi ha les empreses certificades a la Carta Europea que també tenen un valor afegit, no, perquè això vol dir no sostenibilitat, vol dir cuidar del territori, vol dir treballar pel territori i treballar el territori. Per tant, jo crec que això és un punt més, no, a favor de l'Alta Garrotxa.
Actualment l'Alta Garrotxa té el pla especial als tribunals a l'espera de la resolució. El president del Consorci no ha volgut entrar en la qüestió judicial, però ha preguntat sobre si el fet que a nivell europeu es validi el turisme que s'hi fa a la zona podria ser un avantatge. Guitart creu que una cosa és el pla especial i l'altra la Carta Europea de Turisme Sostenible, tot i que sí que admet que és un punt a favor més. Tot i que ell ho veu més com un punt a favor pensant en la gent que té negocis a l'Alta Garrotxa.
Que hi ha molta gent que té negocis allà, que no és fàcil tenir negocis en aquestes zones tan allunyades i tan escarpades, no? Com diem sempre, no? L'Alta Garrotxa, terra de mala petja, no? Doncs no és fàcil poder mantenir un negoci en aquests llocs, i per tant és molt important que tot el que sigui sumar i posar valor a aquests negocis i aquesta gent que opera dins del nostre territori, posar-li tota l'ajuda i facilitats, que és el que hem fet amb els tècnics del Consorci.
També creu que és positiu poder incloure l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa a la Carta Europea de Turisme Sostenible, donat que així s'ampliaria la mateixa estratègia a altres espais naturals, inclòs del Ripollès i de l'Alt Empordà.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. L'oficina de turisme de Sant Joan les Fonts esdevé un punt d'informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa. S'ha signat un conveni amb la Generalitat i els seus professionals que faran formacions per tal d'oferir més informació d'un espai que connecta el Parc Natural de la Zona Volcànica amb l'Alta Garrotxa, ara que la Carta Europea de Turisme Sostenible també inclou l'Alta Garrotxa a la certificació.
Un altre dels punts de visita i avaluació per la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible aquesta setmana ha estat l'Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts, que fa poc ha iniciat una nova etapa i és capaç de formar part dels centres d'informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa, després de signar un conveni amb la Generalitat. Cal Esquirolet esdevindrà un nexe d'unió entre el Parc Natural de la Zona Volcànica i l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa, donat que el municipi es troba inclosa a les dues àrees naturals. Sant Joan les Fonts compta amb un entorn natural d'alt valor des del punt de vista geològic i volcànic. Maria Vidal és l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Que aquest espai fos un espai també de referència dins del parc natural, però no només dins del parc, sinó també dins de l'espai protegit Alta Garrotxa, perquè Sant Joan les Fonts té aquesta casuística que té una gran part del municipi que és parc natural, gairebé tres quartes parts, però una part petita també és espai d'interès natural, protegit, Alta Garrotxa. A més, estem en un espai transfronterer, perquè formem part del País d'Art i Història, transfronterer, per tant, la vinculació amb Catalunya Nord, Catalunya Sud, també es dona aquí a Sant Joan les Fonts. Tot plegat, i sobretot el patrimoni geològic tan important com tenim al nostre municipi, ens esperonava a nosaltres a dir... Volem que sigui alguna cosa més que oficina de turisme.
Amb la incorporació de Cal Esquirolet a la xarxa de centres d'informació dels espais naturals protegits de Catalunya, els treballadors faran formacions per poder explicar més i millor els valors naturals i patrimonials de la zona.
Però això no ha d'acabar aquí, sinó que la idea és que quan evidentment ha de passar les eleccions, hem de veure com es va desenvolupant també la Generalitat, però que no tardar massa... El dia que es faci la licitació de tot el personal dels centres d'informació del parc, Sant Joan quedi incorporat també aquí dins. Per tant, el personal ja no sigui contractat directament d'Ajuntament, sinó que formi part de tot el paquet de la licitació conjunta. Vol dir que tindràs un personal amb una qualificació, amb unes característiques que respon a la resta de centres d'informació. Per tant, fem un salt més qualitatiu, donant informació molt més acurada i que aquest espai també sigui utilitzable per coses del parc, per formació, per tallers, etc.
Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts asseguren que donar més valor i rellevància a l'oficina de turisme del poble era un dels objectius marcats des dels inicis.
I els conflictes bèl·lics, l'auge de l'extrema dreta, l'habitatge i l'economia són alguns dels temes principals que preocupen més a la població europea. Ho explica el director d'Eurolocal i impulsor d'Europa en Blau, Joaquim Millán, que afirma que Europa ha d'estar unida i mantenir una coherència interna per tal que tots els països vagin en la mateixa direcció. Roger Isern.
El Dia d'Europa s'ha celebrat, com sempre, aquest 9 de maig, enmig d'un clima de tensió per l'escalada de conflictes bèl·lics que hi ha actualment. Tot i això, el conflicte que hi ha amb l'Iran és un dels temes que més preocupa actualment a la població europea, ja que desconeixen quin desenllaç pot acabar tenint. De fet, el director d'Eurolocal i impulsor d'Europa en Blau, Joaquim Millán, explica que encara estem lluny d'una possible tercera guerra mundial, però que la qüestió és que és el moment de més conflictes al planeta des de la Segona Guerra Mundial.
Són dades, d'alguna manera, contrastades. A partir d'aquí, com es gestionin aquestes dades, com es gestionen aquests conflictes, com es gestiona ara mateix el conflicte que tenim al Golf, doncs, esclar, ens pot marcar una tendència que pot ser que acabés amb una tercera guerra mundial, que segurament no tindrà res a veure amb el model de guerra que vam viure a la Primera i Segona Guerra Mundial. Seran guerres diferents que, de fet, en algun moment donat, ja estem assistint a certs conflictes que potser no són exclusivament de caire militar, com per exemple m'ho hem donat tot el que és la guerra d'arancels del senyor Trump, la guerra comercial que hem assistit els últims 20 anys.
Davant la situació de conflicte bèl·lic actual, Millán explica que la Unió Europea ha d'estar unida per defensar el model de pau i de justícia social que el defineix. En aquesta situació explica que ha faltat coherència interna entre països.
Mostrat en aquests moments on, per exemple, amb el conflicte del Golf, la Unió Europea, que al principi doncs, havien diverses veus i no eren en la mateixa direcció, finalment ha adoptat una postura unitària, una postura dels 23 estats, que poder, entre ells, amb algunes qüestions, no estan del tot d'acord, però sí que externament hem demostrat que la Unió Europea tenia una política exterior comuna, no?
Una de les altres situacions amb les quals es troba la Unió Europea és amb l'amenaça constant que pateix per part dels Estats Units, amb Donald Trump al capdavant. En aquest sentit, explica que els temps han anat canviant i que Europa ha de ser forta davant aquestes amenaces d'un país al qual se li va delegar la defensa militar.
Ens ha de fer pensar, finalment, quin model de defensa volem en un indonat on el món doncs, està reclamant una mica quina és la nostra postura i que no podem dependre de tercers. I això també ens, d'alguna manera, xoca una mica amb la nostra ànima, que és una ànima d'un projecte que va néixer a favor de la pau després de dues guerres mundials i que ara ens trobem amb la tessitura de com defensem la pau, no? I com defensem la pau, doncs ens hem donat compte que només amb la via diplomàtica no n'hi ha prou i, per tant, hem de ser forts militarment i això també vol dir que hem de treballar conjuntament.
L'objectiu que ha de continuar mantenint la Unió Europea és el de defensar el model de pau i benestar social. Tot i això, hi ha problemes com l'habitatge que no només preocupen a escala local, sinó que també és un problema global.
És un tema que preocupa molt a casa nostra, però també ja és un tema que està saltant fronteres en el sentit de que és un tema que està preocupant també la Unió Europea. Hi ha iniciatives des de la Unió Europea o iniciatives des de les grans ciutats europees que s'han reunit a nivell de trobar solucions, perquè són problemes que ja comparteixen les ciutats i també comparteixen la manera de solucionar aquest problema de l'habitatge. Per exemple, és un habitatge, és un problema social, però també és un problema generacional. La gent jove, a més, els està condicionant la seva manera de poder-se independitzar.
A les últimes setmanes també ha sortit a la llum el brot d'antivirus. Millán explica que amb la pandèmia de la Covid la Unió Europea li ha servit d'aprenentatge i, per tant, podria adoptar mesures de forma més clara i concisa. L'expert també ha parlat del canvi de la ideologia política en alguns països de la Unió Europea, un augment que podria fer perillar aquest projecte de pau.
I la Garrotxa en Palestina organitza una jornada on els documentals, les xerrades i la música en seran protagonistes. Se celebra aquest cap de setmana i comptarà, entre d'altres, amb la xerrada de l'activista i refugiat palestí Kayed Hamad. Tots els actes es faran a l'Espai Cràter, excepte el concert del diumenge a la tarda, que es farà a la Sala Turín.
Cap de setmana a favor de Palestina, el que es viurà a Olot, amb una sèrie d'actes organitzats per una entitat que ja porta molts mesos recaptant beneficis per enviar al poble palestí en el marc del conflicte que viu el país amb Israel. La Garrotxa en Palestina organitza una jornada on es vol posar de manifest la situació que es viu a Palestina amb testimonis i imatges. La majoria dels actes es faran a l'Espai Cràter, com és el cas del primer, que serà dissabte a partir de les 5 de la tarda. Es farà la presentació de les jornades i la projecció del documental Dreams Behind the Wall. Just després hi haurà un dels actes destacats amb la xerrada de l'activista i refugiat palestí Kayed Hamad. El membre de la Garrotxa en Palestina, Toni López, ha explicat a la finestra d'Olot Televisió el que vindrà a explicar l'actual refugiat a Espanya.
Aquest senyor és un intèrpret, és productor també, i és, actualment és un refugiat, està exiliat a Espanya degut a tota la precarietat que ha patit. Es explicaré que són les seves vivències, que són molt dramàtiques, de primera mà. I després, a continuació, hi haurà un debat, un fòrum en el qual podrem preguntar.
L'endemà diumenge seguiran els actes d'aquestes jornades. També a l'Espai Cràter, a partir de les 11 del matí, es farà una xerrada conferència amb Aritz García i amb Al Alsawi, tot plegat moderat per Laura Cera. Després d'aquesta xerrada, a partir de la 1 del migdia, es farà un vermut. I a les 6 de la tarda, i a la Sala del Turín, concert musical amb Marc Pujol, Albèriques, Dani Gené, Gemma González i Marcel Torres. Un concert que servirà per recaptar diners i destinar-los al poble palestí, tot i que això no sempre és tan fàcil com pot arribar a semblar. Ho explica un dels membres de la Garrotxa en Palestina, Esteve Ràfols.
O sigui, constantment tots els canals que s'obren els veta amb 50 raons. Tenim l'exemple de la flotilla, no? Vull dir que també és una manera de portar coses, o sigui, de portar coses molt necessàries a Gaza i no ho deixen fer.
Les entrades per aquest concert es podran aconseguir a través del web d'Olot Cultura per un preu de 12 euros i el mateix dia del concert a la taquilla de la sala, on costaran 15 euros.
I alumnes de jardineria de l'Institut Garrotxa i de decoració de l'Escola d'Art d'Olot exposen al Girona Temps de Flors. Un any més, la Garrotxa compta amb representació a una de les cites obligades de Girona per aquestes dates. Desenes d'estudiants garrotxins han participat en dos treballs que es poden veure a les escales de la Pera i sobre Sant Pere de Galligants, respectivament. Hem anat a parlar amb alguns dels alumnes que han fet possible les instal·lacions.
A les escales de la Pera, la pujada de la Catedral de Girona, els alumnes de jardineria de l'Institut Garrotxa hi han col·locat un gran drac per l'edició d'enguany del Girona Temps de Flors. En Barlou d'Alcases, alumne del cicle de jardineria de l'Institut Garrotxa.
Primer vam fer com un disseny amb intel·ligència artificial i també perquè volgués amb un full. de com seria el plànol de les escales amb el drac dibuixat. I un cop ja vam tenir tot el drac i tot planejat, vam posar totes les plantes també en el seu lloc.
Es tracta d'un muntatge que trasllada de ple a la llegenda de Sant Jordi. El drac és el protagonista, però no hi falta l'espasa, les roses, la sang i el foc. Per fer-ho han utilitzat flors de temporada. En parla Marc Saurina, un altre dels alumnes.
Un tronc gros, tota la forma, donar-li el cap, la boca, les dents i tot. I un cop estava aquesta part del cap i una mica el tors, doncs nosaltres, per exemple, jo i en David, ens vam encarregar de polir-lo i acaba de remarcar aquests detalls. Després també, bueno, amb els de segon i uns quants, el vam envernissar, pintar-lo i deixar-ho preparat. També vam fer el mateix amb la cua, que és la part final. I una part que penso que a mi m'agrada molt va ser la manera en què vam dissimular el cos, que és posant les plantes per sobre, que n'hi havia moltes per posar, doncs, i amb aquests colors vius, com ha dit el meu company, simulaven molt bé la sang del drac, quan el lloc on està clavada l'espasa, també per la cua, el foc.
Són molts els projectes que fan els alumnes de jardineria del Garrotxa durant el curs, però enguany també ha estat especial per ells poder viatjar a Noruega per conèixer altres tècniques de treball. El projecte del temps de flors ja és un clàssic i és gairebé segur un dels més gratificants per ells. En parlen David Turón, Iago Calvar i Eudald Casas.
Per mi, quan estàvem allà muntant allà a Girona, la gent en anglès, en espanyol, en castellà, bueno, català, preciós.
Jo crec que poder fer un projecte amb tota la classe i tant jardineria com agrària, primer i segon de tots dos cursos, està molt bé perquè és un moment que compartim tots i al final disfrutem del procés.
Però és com que en el meu cas jo sóc de Girona, sí. Clar, ha sigut com també un honor doncs, poder participar-hi al temps de flors perquè és com una tradició d'allà.
Al passeig arqueològic, una trentena d'alumnes de decoració de l'Escola d'Art d'Olot han muntat taula floral, una proposta que representa una taula, un espai de reunió, en plena primavera a un entorn tranquil, a les envistes del monestir de Sant Pere de Galligants. Àlex Abat és alumne de decoració de l'Escola d'Art d'Olot.
Vam agafar un mallasso que es diu de cer, on va anar tot junt, que ho vam muntar just aquí al claustre, i després per sobre hi vam posar unes cintes elàstiques per fer una mica de decoració, ho vam pintar tot verd i per sobre hi vam posar com els testos encaixats i vam repartir els testos així aleatòriament.
Han fet servir farigola, lavanda, romaní o coriandre, entre altres flors, un muntatge consensuat entre tots els alumnes i que, com sol passar amb el temps de flors, sempre acaba tenint algunes variacions respecte al que s'havia plantejat.
Quan tu hi ets allà, tipus, quan tu penses com quedarà, li queda molt maco, però quan hi ets apareixen problemes i coses d'última hora que has de canviar i com que no tens una cosa has de fer servir una altra i tal, i això també ens va fer ajudar a com pensar i a calmar-nos una mica i fer-ho com més en grup i tot conjunt.
Ja fa anys que l'Escola d'Art d'Olot és present al temps de flors, una experiència que els alumnes valoren com a molt positiva per al seu aprenentatge, però també per a la visibilitat de la feina que fan. En parlen la Hayam i la Clàudia.
Fa molta gràcia saber que una part de l'Escola d'Art forma part del temps de flors, que és, bueno, són uns dies com molt importants i que ve molta gent de fora a visitar. I vulguis o no, genera com certa il·lusió i teníem com moltes ganes de presentar-ho, més que res per això, perquè la gent pogués veure com una part de l'Escola d'Art allà. Sí. I això, que estem molt contents.
Sí, i just nosaltres, no? Perquè l'Escola d'Art té molts de cicles, molts de cursos, clar, que ens hagin escollit a nosaltres el grup de decoració, doncs fa goig.
Al modern Centre Audiovisual de Girona també s'hi pot veure la instal·lació audiovisual GoFlap, que han fet conjuntament l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya Olot en col·laboració amb l'Institut Vall del Llémena.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en esports hem de parlar de futbol territorial. La primera catalana ja està tot fet per als equips garrotxins. L'Escola de Futbol Bosc de Tosca ja ha aconseguit la permanència i aquest cap de setmana visitarà el camp d'un Parets, que se la juga per mantenir la categoria. El Sant Jaume Olot B, que ja fa un parell de setmanes que ha descendit a segona catalana, jugarà al camp del Can Gibert en un partit intranscendent pels dos equips. A tercera catalana és on hi ha més en joc pels garrotxins. El Sant Pere Màrtir i les Preses depenen d'ells mateixos per aconseguir salvar-se. Si els del Pic del Bac guanyen, estarien salvats. Si empaten o perden i les Preses guanya el seu partit, haurien d'estar pendents del que passa al grup 2 de tercera catalana. Recordem que el pitjor 12è classificat del primer, segon i tercer grup, els tres grups de Girona, baixa també a quarta catalana. Les Preses ara mateix és 12è, però no és el pitjor, i per tant, si guanya, també estaria salvat. Si perd un pat, hauria de veure què passa al grup 2 per saber si es manté o baixa de categoria. El Sant Pere Martí jugarà a casa contra el Sarrià de Ter, que ja no s'hi juga res, i les Preses jugarà al derbi al camp del Sant Privat, un equip que tampoc s'hi juga res a nivell classificatori. A quarta catalana, la Vall d'en Bas campió, Castellfollit segon classificat, i Hostoles i Maià ja tenen assegurada també la seva presència a la zona de playoff. Tot i això, pot variar una miqueta la classificació pel que faci les posicions de la classificació, depèn del que facin aquest cap de setmana. Qui encara pot entrar en aquest playoff és el Santa Pau, que juga a casa amb l'Hostoles, ha de guanyar i després ha d'esperar que el Camós empati o perdi contra el Sant Miquel de Campmajor. I de futbol marxem a parlar d'hoquei, perquè l'hoquei Olot visita la pista del Congrés per tancar la temporada. Ni els olotins ni els barcelonins tenen res en joc en aquesta darrera jornada de Lliga. L'hoquei Olot ja sap que acabarà novè i els del Camp del Ferro poden acabar la part mitja de la taula. Tomàs Mercè serà baixa per acumulació de targetes blaves en un duel que es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda.
Final de temporada per l'hoquei Olot, el que viurà aquest dissabte al Camp del Ferro a Barcelona. Visita el Club Petit Congrés a la darrera jornada del grup sud de l'hoquei plata i ho fa ja amb els deures fets. Situació amb la qual també es troba el conjunt local, un Club Petit Congrés que ja ha tancat la permanència i que, per exemple, només ha perdut només dos partits a casa dels 10 que ha disputat. A la faceta esportiva, el més destacat és la baixa de Tomàs Mercè per acumulació de blaves i una nova convocatòria olotina plena de joves jugadors que han estat en dinàmica del primer equip i el primer de Catalunya al llarg del curs. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
La idea de gaudir d'un partit de hoquei sense pressió, de mirar de que hi hagi repartiment de minuts, de que tothom pugui participar i d'intentar fer un bon partit per, doncs, bueno, per marxar o per acabar aquesta temporada, doncs, amb aquests tres punts que sempre agraden molt més que no pas perdre, però realment també sense pressió, cap dels dos equips ens hi juguem res, i per tant esperem que sigui un partit maco i que sigui obert i que es vegi hoquei.
El tècnic olotí ha detallat que no ha estat una temporada fàcil, especialment a nivell de resultats en el primer tram. En aquesta línia, Ràfols destaca el paper del club i la seva importància en mantenir la calma necessària.
Jo crec que la part positiva és la mentalitat i la tranquil·litat que ha tingut tant els jugadors com el club en els moments que han sigut complicats, sobretot amb l'inici, amb tantes derrotes, amb tantes derrotes seguides, i la primera volta pràcticament fins a Nadal. Crec que és positiu aquesta mentalitat positiva de continuar treballant.
El Club Petit Congrés hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en una jornada pràcticament unificada on hi ha la disputa per la plaça del playoff d'ascens amb molts equips encara en joc. Des de mitja hora abans aquest congrés hoquei Olot es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot.
I fins aquí l'informatiu d'avui divendres 15 de maig d'aquest 2026, una vegada més repassant tota l'actualitat d'aquí a la nostra comarca. Recordeu que podeu seguir i tenir més informació al garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un molt bon dia i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.